Pedro Sánchez anuncia ara una inversió històrica en polítiques de dependència i insisteix a seguir governant. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
L'endemà de la dura condemna per corrupció contra la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, referma la seva aposta per resistir a la Moncloa amb una injecció de 2.000 milions d'euros extres ja aquest any en dependència, Natàlia Ramon.
L'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. L'anunci arriba en plena ressaca per la sentència d'ahir pel cas Mascaretes i a l'espera que demà Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
Madrid, Paula Brujats, Dani Santeja.
Sí, ni una paraula avui tampoc de Pedro Sánchez a la condemna de José Luis Ábalos. El president del govern espanyol es refugia amb les polítiques socials per defensar que seguirà governant tots i els casos que l'acorralen, en un gest també cap als aliats parlamentaris ha anunciat avui aquesta inversió inèdita de l'Estat a les comunitats per multiplicar per 5 les ajudes a la dependència.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
A l'esquena Sánchez falten moltes explicacions per part del president espanyol. Als partits d'esquerra se'ls esgota la paciència i esperen que demà anunciïn més mesures contra la corrupció, però sobretot que es comprometa a donar contingut social al que queda de legislatura. L'anunci d'avui sobre dependència, diuen, és una passa important, però insuficient.
Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
Això el dia que a Catalunya han sortit les notes de la selectivitat.
He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic per als Ius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
Barcelona, Sara Canyete.
És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
Avui és 23 de juny del 2026 i, per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que una dècada després la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
I com dèiem, és 23 de juny, per tant, Natàlia, és revetlla de Sant Joan.
I avui al Catalunya migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Alerta màxima del govern perquè a aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar, marcant 2 gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campió en la de futbol sala. Tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat, equip viari, Clàudia Serra?
Doncs tenim lentitud amb aturades a aquesta hora la Ronda de Dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, Ronda Litoral a la Zona Franca i Sant Adrià sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat, també la C-58 i la C-33 a Montcada, d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP-7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C-17 a Parets en sentit Barcelona.
Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, seguim en onada de calor.
Sí, seguim amb onada de calor. Clarament, estem clarament per sobre del que tocaria en aquesta època. I ara mateix ja tenim un observatori, el de Valdomar, Tesa de Segre, que arriba als 40 graus. Nombrosos observatoris a l'interior, entre els 35 i 39 a aquesta hora. Aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu i sobretot Prepirineu, però al vespre es desfaran amb rapidesa i durant la revetlla i la nit de Sant Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial, avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extres aquest any i 6.000 milions extras l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
Ni una paraula avui tampoc d'Ábalos, ni tampoc cap autocrítica. L'anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de comparèixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara. I pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i
respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar sin duda alguna con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda la lista de espera que desde luego es insoportable en Cataluña.
A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
Aquest anunci de Pedro Sánchez, però, no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i, sobretot, pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborat. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declara en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes, com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid. Daini Saindeja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez, què n'esperen de demà?
Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que la situació és molt canviant.
Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment.
Podem sí que veu Sánchez part del problema i consideren la seua situació cada cop més insostenible. Ione Belarra.
En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
Però tampoc participaran de les maniobres del PP, l'última, forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no té per la moció de censura.
Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y, por tanto, me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidos. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. L'informe Luco ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de l'Heredíaz, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anchón Alonso, propietari de Servi Navar, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria provar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
I amb aquesta informació hem arribat a 3:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada, amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes i trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir, quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí, han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès treure aquest resultat de la selectivitat.
Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
Clar, amb aquestes notes, la Laura i en Tomàs òbviament podran estudiar el que vulguin i què volen fer.
Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar i tots dos es plantegen graus combinats.
A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua i, a més, el fet que també siguin llengües aplicades puc relacionar amb altres aspectes de la societat, fer tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més, la part més aplicada, potser, amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
I fixa't que, parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests 2 anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
M'agrada tocar la guitarra també i llegir, jugar a jocs de taula o coses així.
Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern, que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada, també les ha posat al calendari per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment del cost de l'obra pública. N'ha donat detalls al president Salvador Illa en un acte al Gran Teatre del Liceu, on es debat el futur econòmic i social del país. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Joan. La Generalitat calcula que des de 2013 s'han deixat de fer obres per el valor de 4.700 milions d'euros i que ara cal revertir aquesta desinversió després que el país hagi crescut i que algunes infraestructures hagin quedat obsoletes. Per això el govern ha aprovat un programa on es detallen més de 60 actuacions de mobilitat que s'han de fer en els propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a la Plana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses, preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona i són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
Coneixem, efectivament, doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
Ara és un quart i mig de 3. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham, que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom.
Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
I wanted Brexit.
Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda. Perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu i ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
A Catalunya, aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya. Jordi Canal.
El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius. El que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit, com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita a dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La Comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
Bon dia. Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra.
Potser li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig, que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
Si Volodymyr Alexandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable, perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que, en un enfrontament directe amb Ucraïna, només té les de perdre.
Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtics Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya migdia.
Amb Joan Bota.
I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis en aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país. Queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneca, consellera portaveu.
Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més clares del govern. Anem ara a Lleida, Estela Bosoms.
Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis de Gramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò. Bueno, doncs molt bé.
I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les rebelles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
A mi els petardos, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els plafons i les sabetes.
I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes rebelles. I un any més, la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural, i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
Sí, en el seu discurs, el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar. Passa el que passa, malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
També ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre a Platja d'Aro, al Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la Platja Gran a Barcelona. Us podeu acostar a la platja de la Barceloneta una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars. Josep Rovira.
Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una, la tumbes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro, i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc de vet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella. Caterina Carmany.
Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella, on es fa el replec de la qualcada a ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena el caixer senyor per aquest bieni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, hem de ser conscients d'on hem arribat i a la vegada pues, poder ajustar molts en aquests plans de seguretat perquè la festa segueix aquí.
Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes, i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
Explica'm-me les històries, les marques de les mans...
És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és un dels artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert amb Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte al Poble de la Pera amb concert d'en Andreu i la cloent del diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
Catalunya migdia.
Som a les portes de Sant Joan als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial, avui amb Julián Álvarez de protagonista, perquè ha parlat molt clar. 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar, unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser. I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0, vaja, avui no, ahir en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia. Però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
El davanter de l'Atlètic de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres de moment el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però com deies, tot i així, es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Camp Barça i, sobretot, en el club matalasser.
Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat, i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix està en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part del seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunten a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim. És el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahly que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I, Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, un dia més, Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja al temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
No, no sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona. Això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sonia, s'han disputat més partits i malgrat aquests gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
Exactament, si Messi en va fer dos a l'Argentina, dos a Àustria, 0. Mbappé tampoc va voler ser menys. En va marcar dos més al França, 3, Iraq, 0. Un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia. Es va reprendre dues hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols. 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doblet. França i Noruega ja estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
Doncs precisament, Haaland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf Inge Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Giuliano Simeone, fill del Cholo Simeone, i Nico Paz, fill de Pablo Paz. I per part dels Estats Units trobem Giovanni Reina, fill de Claudio Reina, i Sebastián Berhalter, fill de Greg Berhalter. França, amb Marcus Thuram, i Argèlia, amb Lucas Zidane, tenen els fills dels campions del món l'any 98, amb França, Lilian Thuram i Zinedine Zidane. En trobem un altre a Corea, amb Lee Tae-suk, fill de Lee Eul-yong. A Escòcia hi ha Angus Gunn, fill de Brian Gunn, i als Països Baixos, Justin Kluivert, fill de l'ex-blaugrana Patrick Kluivert. A Portugal, que juga aquesta tarda a les 7 contra l'Uzbekistan, hi ha Francisco Conceição, fill de Sergio Conceição.
Efectivament, Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a 1 amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va la badar i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
Cuando tienes el balón tienes que tener mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
El mateix grup K del Mundial a les 4 de la matinada jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
Amazing dynamic.
Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment al d'extrem esquerre, però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà, Croàcia.
I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió. És Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador del Girona, acompanyat del director esportiu Quique Càrcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia, que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada, a finals, que seria jo, no?
Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Stuani i David López.
I del futbol ara passem al bàsquet.
Sí, s'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
Doncs València, això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat. Està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
No és més de 22, sinó més la mentalitat que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
Bé, el Barça no ha de perdre la fe perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una Lliga. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant doncs no deuen tenir, i Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa. I a més hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra:
l'equip ha de saber, bueno, ho sabem, que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
Fem una pausa i després...
Hi llegia que la primera lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya, doncs mira.
Doncs això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a cala meva mare, Olot.
Uh-huh.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya migdia.
I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins que se disputen estos dies, l'Igualada i el Liceo Gallec tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
Els de Marc Montaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al Pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no vaga la claredat en què el Liceu va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, tres penals en cinc minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer algo molt gran.
L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del playoff per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'Hockey Lliga.
I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El d'avui no és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia i, com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
M'espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de la sanció dels dos primers partits, però per Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 8:15 i el faran en directe a Esport 3.
I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati dos temporades més per als anys 27 i 28, Dani Aguilar.
Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb tres victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Tro de Cervera es proclama campió del món per novena vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi, el títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada, després d'un hivern lesionat, amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
I esta nit, a banda de les rebelles, que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava el contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de la Florida en un dels grans candidats al títol.
I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats de mercat.
Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per dues temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la sisa joventut. I t'ho deia, en hoquei patins, també moviment de mercato, el noi Freixanet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
Doncs són dies de mercat i és nit de revetlla, que ho passeu molt bé i coneixement, que diuen en el meu poble.